Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Reprenem el tema de la setmana dedicat al festiu del 12 d'octubre, al pont que molts faran i a les possibilitats que ofereix. Ara parlarem d'agroturisme, des de Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs efectivament parlem de turisme rural, d'aquest Puentaco que tenim per davant, i tenim un conegut aquí als estudis de Domenys Ràdio, que és l'Oriol Pons, del grup Cal Jafra. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Com estem?
Doncs bé, preparant el pont.
Com es presenta? Perquè, a veure, és veritat que és un pont així raro, perquè exactament no és un pont com potser en altres vegades estem acostumats, però explica'ns.
Bueno, doncs aquest pont, bueno, com dius, és raro, perquè molta gent al caure en dijous, llavors què fa? Treballa el dijous i agafa com si diguéssim el dia de festa divendres. Vull dir, és una tendència que estem veient bastant, que passa amb aquest pont i passa amb altres ponts. I bueno, la veritat és que sol·licituds en tenim bastantes, reserves en tenim bastantes, i tot això aprofiten moltes famílies per trobar-se, perquè l'últim pont, si no recordo malament, va ser el de l'11 de setembre, que queia en dilluns.
Sí.
I la tendència no és agafar i que vinguin com si diguéssim aprofitar el pont, és a dir, no vindre dijous és el dia de festa, o sigui, vindre dimecres a la nit. Què fa la gent per estalviar-se una nit?
Clar.
Vol entrar més aviat.
Vale.
És a dir, nosaltres tenim les entrades a les 5, les 6 de la tarda, però les tenim a les 5, les 6 de la tarda, perquè quan és un cap de setmana normal és l'hora que acaba la gent de treballar.
Clar.
I llavors sí que ens diuen, bueno, podem agafar i podem vindre el mateix dia 13, o sigui, no, perdona, el dia 12 al matí, per aprofitar. O sigui, la gent intenta estalviar-se una nit, per molt que sigui pont.
Clar.
Però, bueno, és això, és el que dic. Aquest pont el que fem és que ens entra tothom, com si diguéssim, el divendres al dematí.
Clar.
S'estalvia una nit. Per nosaltres és com un cap de setmana normal, amb entrades més aviat. I ja està.
Això també de la manera d'intentar no pagar una nit, d'estalviar-se diners, és un fet significatiu de la crisi, que ningú parla de crisi, però està clar que tu vas al supermercat, la inflació ha pujat un 30%, els sous segueixen sent els mateixos, els pagaments segueixen sent els mateixos, però a la fi al cap hi ha una crisi encoberta de la que ningú parla.
Home, esclar, a veure, la crisi hi és, i és per aquest increment de preus, salaris estem a tot igual, doncs què fa? La gent estalvia per on te pugui, però la gent també necessita els seus moments d'oci. I, per tant, no renuncia a sortir, però sí que ho fa amb unes condicions. És a dir, si pot ser menys nits, serà menys nits. Si en comptes d'estem de casa de rural i reservem a un restaurant, doncs fem barbacoa a la casa rural.
Uh-huh.
La gent, tu veus com ells agafen i com s'estrenyen una mica el cinturó, però, clar, a l'oci no renuncien a l'oci, però sí que el modifiquen en funció de com està el panorama. I el panorama és, vull sortir, vull marxar, però no em puc gastar tants diners.
Clar, el que potser es gastava fa 2 anys.
Exactament.
Per exemple.
Exactament. I llavors, clar, jo penso que també, per exemple, nosaltres tenim una molt bona ocupació, que vull dir que està molt bé, i sempre em passa a mi, eh? Quan jo veig que hi ha una molt bona ocupació, és que penso, i pel que he vist no vaig malament, els viatges llargs de parella, de família, dels 3 i 4.000 euros a la setmana a República Dominicana, doncs va ser que no. I aquests ja no es fan, però volen continuar sortint igual. I llavors què fan? Fan més escapades durant l'any. I per què fan més escapades? Perquè diuen, bueno, doncs aquest mes vaig bé, doncs va, aprofito i me'n vaig de cap de setmana. Abans no, abans és, les vacances tenen que ser de 4.000 euros, doncs ja ho faig d'un any cap a l'altre i ja està. I ara, com que l'estabilitat econòmica no és la que és, anem com a molt a ralentir. I llavors és, Bueno, crec que em puc gastar 100-200 euros al cap de setmana per sortir, però reservo.
Vale.
És la... Jo crec que la tendència és aquesta. I llavors, clar, nosaltres ho notem molt, perquè és el més ràpid a l'hora de viatjar, si vols fer alguna cosa, doncs anar-te'n de turisme rural, o anar-te'n, si vas amb la teva parella, a Barcelona, a Madrid, faig una escapada, aprofito el tren que resulta que ara han tret una promoció, compro els bitllets i ja està, però perquè sé que ara tinc aquests diners.
Clar.
I sé el que em puc gastar. Però tal com va, amb inflació, amb el que pugen els aliments i com pugen aquestes coses, la gent a l'oci se l'està retenint, però s'està retenint a l'oci aquest o els viatges que tu els tens que pagar amb molt de temps i són molt cars.
Clar. Clar, a la fi al cap és com que hem tornat enrere, perquè la pandèmia va servir per planificar amb molt de temps i ara estem tornant un altre cop com al principi, no?
És que és cada... Això, bueno, últimament, abans parlo de 5 anys enrere, les reserves es feien en 3 mesos vista, després va vindre la pandèmia, i la pandèmia el que et va fer és... Et reservaven avui per demà perquè no sabia qui estava en Covid, qui no, si podien vindre, si no podien vindre, si podien sortir, si no podien sortir. Quan estàvem sortint de la pandèmia va ser un boom que és jo surto i és igual... I ara tornem a estar amb aquest de lloc que les reserves es tornen a fer amb un mes, mes i mig d'antelació, una cosa així. Dos, inclús tenim reserves, ja per l'any que ve, reserves. Sí, tenim reserves i tenim peticions. Però aquestes reserves que tenim l'any que ve són unes reserves molt clares. És, tinc un casament i vinc d'Austràlia i necessito 4 dies per dormir.
Bàsicament.
Vull dir, tenen que dormir. Però... Què passa amb aquests viatges també, quan, que ja ens ha passat? O sigui, aquí al voltant tenim molts locals, que locals, llocs on es fan casaments. I moltes vegades és de gent estrangera que es ve a casar aquí.
Vale.
Què ens passava? Ens passava que venien un, dos dies els dies del casament, feien les vacances, ja aprofitàvem per fer les vacances, però les nostres cases es quedaven un, dos dies. I tots et deien, i després, ja que sóc aquí, me'n vaig a Barcelona a un hotel, me'n vaig a Madrid... me'n vaig, aprofitava. I ara no. Ara és, estic aquí, m'estic 4 dies aquí, que en surt més barat.
Vale.
I aquesta és la tendència que estem veient. Vull dir, al setembre de l'any que ve tenim un 20 o 25 persones que ens venen des d'Austràlia.
Ostres.
A un casament aquí. I s'han passat els dies aquí. Inclús jo els vaig preguntar, us quedareu tots? Diu, sí, sí. Dic, aprofitareu per anar a Barcelona? Diu, que farem el tren, anar i tornar.
Clar. Al final és el que diem, és a dir, no podem obviar primer d'on venim, no? És a dir, venim d'una pandèmia, venim d'una sèrie de circumstàncies i ara, sigui la crisi d'Europa, d'Ucraïna, o el que estem veient, perquè l'oli s'ha convertit en l'or líquid.
A l'or.
No? Ah. Que deien l'altre dia, un JB et surt més a compte.
Exacte.
Que el bueno, propi oli.
Clar, tenim totes aquestes coses, després tenim l'incertesa a nivell polític també, o sigui, tenim govern, no tenim govern, no tenim qui governarà, qui no governarà, com ho farem, què faran, què no faran. Clar, tot això a la gent el retén a l'hora de fer coses, perquè és incertesa total.
Clar. Al final, clar, tu com ho vius com a autònom? Perquè aquesta és la part que ens oblidem moltes vegades.
Com a autònom? Doncs pues mira, si ets autònom... A veure, els autònoms sempre es queixem, i sempre es queixem, però en realitat tenim algunes coses bones també, o sigui, podem tindre una llibertat horària més gran i tot això, però el problema és que cada govern o qui acaba manant fa les lleis a les seves conveniències.
Ja.
No a les conveniències dels... Però, clar, jo em puc queixar com a autònom, però una persona que és assalariat també fa les lleis a la conveniència d'aquell govern i d'aquell color que està manant.
Clar.
O sigui, el problema no és ser autònom o ser assalariat, és que govern que entra, govern que no pensa en per qui està governant. Simplement fa les lleis per aconseguir uns vots. A mi és la sensació que em dóna sempre. Igual, bueno, ara ens traurà l'IVA. Bueno, doncs me n'alegro. Ja ho veurem.
Clar, això va en detriment de la gent.
Exacte.
I dels autònoms, i va en detriment de tota la població.
Clar, i llavors, per exemple, nosaltres ens trobem que per fer qualsevol cosa... Bueno, nosaltres, i tot negoci, i tot autònom, passes per un munt de lleis i de tonteries abans de poder fer un pas. És a dir, jo vull fer una cosa, quan tinc tots els papers, si no m'han sortit impediments, ja ha passat un any. I si has decidit llogar local, si has decidit agafar gent, si has decidit no sé què, pel sant papeleo aquest, has d'estar pagant durant tot un any sense rebre beneficis. Clar, la burocràcia és complicadíssima. Doncs imagina't, una burocràcia on hi ha un govern que no saps quin serà, com ho posaran, com no ho posaran, què trauran... Clar, és... O sigui, a nivell empresarial i a nivell de creació de negoci i d'emprenedoria està fatal. Tant per tots els autònoms i per tota aquella persona que hagi acabat d'estudiar i es vulgui posar a tindre el seu negoci o el que era assalariat i vol posar el seu negoci, o sigui, ho compliquen moltíssim, moltíssim, moltíssim. I això passa en tots els àmbits, amb el turisme rural, amb qualsevol petit comerç, amb el que sigui. I llavors és una complicació constant. I clar, tota aquesta gent, clar, el que vol invertir, el que vol fer negoci, el que sigui, també vol viatjar. Però, si a mi no em donen permisos, però no sé què em passarà, però sempre hi ha aquests pros. O sigui, un dels problemes que crec que té aquest país és aquesta cosa, que no pots fer res perquè mai està assegurat amb res.
I al final els diners són covards.
Exacte.
És el més covard que hi ha.
Exactament.
Ho hem vist com empreses fugien per aquesta inseguretat al final. Oriol Pons, com sempre, mil gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en xarxa. Bon pont.
Gràcies.
Bona fira a Santa Teresa, al Vendrell, també.
També
la tenim. I res, fins la propera.
Molt bé, ens veiem.
Gràcies.
I al Baix Penedès, durant aquests 4 dies, durant aquest pont, hi ha fires com la de Santa Teresa, el Vendrell, de la que parlàvem la setmana passada, o festes. Dijous, per exemple, comença la Festa Major de Llager. Laia, qui t'acompanya?
Avui m'acompanya aquí a l'estudi de Diumenge Ràdio la Núria Saperes. Ella és la presidenta de la Societat Cultural i Recreativa de Llager i ens ve a parlar de la Festa Major que tindrà lloc a partir de la setmana que ve, del 12 al 15 d'octubre. Núria, benvinguda. Què tal? Com estàs?
Moltes gràcies. Molt bé.
Doncs bé, ja la tenim aquí. Em semblava que no havia d'arribar mai i ja està aquí a la Festa Major. Una mica com porteu tot el tema de la preparació, no? Perquè això no es prepara en un dia, això
no.
Fa temps que dura ja.
Correcte, Laia. Sí que són bastantes reunions amb els membres de la Junta i bueno, cadascú pues, va ficant el seu granet i el seu esforç. I al final el fruit és doncs, un programa que intentem que hi hagin activitats per tothom del poble i la gent que també vulgui vindre, que també és benvinguda a disfrutar dels actes.
Ara parlarem de tot aquest programa d'actes, que està ben recent aquest programa, però m'agradaria preguntar-te també una mica la gestió que em feu, no només de la Festa Major, sinó de totes les festes i celebracions que feu al llarg de tot l'any, perquè Llager, la societat, és molt activa.
Molt, molt. La veritat que cada, crec que si no veia errònia, cada entre 2 mesos i 3 sempre hi ha algun acte. Potser sí que hi ha actes que són més seguits i els altres potser hi ha més temps entre ells, però s'ha de dir que per ser el poble que és, que vull dir que és petitonet, s'hi fan moltes coses. Sempre hi ha coses a fer.
La gent està esperant la Festa Major, ho perceps, Núria, això?
Jo crec que sí, perquè com en tots els pobles, és la festa especial, no?, del poble, vull dir, és la celebració del teu poble, i jo penso que sí, que la gent pues, sempre sí, l'espera i la gaudeix amb moltes ganes.
Clar, estem parlant, que no és poca cosa, són 4 dies, tot i que potser sí que hi ha un dia que és un acte, però una mica organitzar, no? 4 dies, aprofitant que el 12 és festa. Núria, explica'ns què hi trobarem enguany en aquesta Festa Major.
Doncs mira, comencem per dijous a la tarda, que fem activitats pels més petits a la casa. S'ha de dir que anualment aquestes activitats es reservaven pel diumenge a la tarda, però aquest any van considerar que el dijous seria un bon dia. Llavors, comença a 5:45 de la tarda amb un inflable que és Wipeout, que podríem dir que és com l'humor amarillo. Doncs és una activitat semblant, perquè és un inflable que són boles i l'objectiu és que vagis passant de bola en bola. Llavors, què passa? Que és molt difícil. I ells... que es pot fer, però bueno, és que els nens s'ho passaran bé.
Molt bé.
I també fem pintacares, que això als més petits els hi encanta, això. Després ja passem al divendres, que a la nit, a partir de 9:45, hi ha concert de rock amb el Gallo Enrocado. I després també fem una mica d'Oktoberfest. Què vol dir Oktoberfest? Doncs que, bueno, pues, farem frankfurts i hamburgueses i cervesa. Com a Alemanya, Munich, sí. No? I després també oferim barra de gin tònics. I això es farà a la pati de la societat.
Clar, aneu jugant, no?, amb les localitacions, perquè veig que la primera activitat pels nens és a la pista poliesportiva.
Correcte, sí.
I llavors moltes de les coses se centren a la societat, no?
Sí, sí, que és el nucli de reunió, com aquell qui diu, correcte. Llavors ja passem al dia 14, que és el dissabte, que aquí és on hi ha més activitats durant tot el dia. Començarem a les 12 per fer una missa de festa major, que això sí que, clar, es fa a l'església de Sant Andreu i Santa Marina. Seguidament fem el concert vermut, que tenim el gust que aquest any fer-ho amb The Pocket Duet, i això es fa a la sala de la societat.
Molt bé.
Encabat, a la tarda, fem festa Holi, que això és una activitat tant pels nens i nenes, els més petits, com pels no tan petits i els grans, perquè cap i la fi és una festa bonica, no? I a més, colorida, que els colors són alegria.
I tant.
I això és molt bonic. I encabat, ja passem al vespre, a les 9, que tenim el correfoc, amb diferents bestiaris. Tenim el drac de Sant Marçal, el drac i diablons i les pantarrucs aquí de Sant Jaume dels Domenys, i encabat també tenim bestiari de foc fet pels veïns de Lleger. I aquest correfoc, doncs, tindrà lloc pels diferents carrers del poble. Comença i acaba al carrer Arbós.
Això del bestiari de foc, si no ho tinc mal entès, va ser una novetat de l'any passat o ja es venia fent de fa temps? I es va recuperar, no, això?
Mira, aquí m'agafes.
Val.
Però crec que sí, que es va començar a fer l'any passat i ho van fer un dia... És que no me'n recordo,
No preocupis.
Crec que es va fer un dia suelto i van dir que, bueno, més que res per la canalla del poble.
Clar.
Però ara tampoc et sabria dir quin dia concret ho van fer de l'any passat.
I llavors ja s'aprofita, doncs, pel correfoc del dissabte, no?
Correcte, aquest any sí. Sí, sí.
Molt bé. Llavors, a la nit també, concert i ball de nit, que això també és un clàssic de la festa major de Lleger.
Això no pot faltar. I aquest concert i ball de nit també ho fa el de Pocket Du, I això també tindrà lloc a la sala de la societat.
Molt bé. I llavors ja ens n'anem a l'últim dia, que és el que comentaves abans, no? Que normalment sempre s'allargava potser fins a la tarda, i aquest any, com que cauen els dies així, entenc, doncs, que heu dit, mira, fins al migdia, que la gent faci un bon dinar de festa major...
Sí, però també de la seva explicació. Aviam. Volíem fer una cata de vins, però la persona que ho havia de fer per motius de salut no pot.
D'acord.
Llavors vam estar en contacte amb diferents bodegues, però la cosa no ha pogut sortir. I aquest és el motiu per al qual aquest any, per el diumenge de festa major a la tarda, no tenim res, perquè a més anàvem molt justos de temps, s'havia de portar el programa a impremta i no hi havia temps material per
incloure
exacte.
Una altra cosa.
Sí, exacte.
Molt bé. I llavors el diumenge, doncs, què tindrem?
El diumenge tenim Cercavila, que aquest any també vindran els Tabalots de Sant Sadurní, que són una gent que animen moltíssim la festa i la Cercavila. També tenim els gegants, bastoners i ball de l'òliva d'aquí de Sant Jaume dels Domenys. I aquesta Cercavila tindrà lloc pels carrers del poble.
I llavors ja sí, per acabar la festa, al migdia...
Correcte, tenim el concert vermut, i el diumenge el concert vermut el fan la Aida i la Júlia.
Veig que molt producte local, eh?
Sí. Hem de cuidar el que tenim. És que jo amb això... Bueno, jo i els altres membres de la Junta, vull dir... Hem de cuidar el que tenim. Perquè si no, si entre nosaltres no ens cuidem, malament rai.
Núria, també et volia preguntar, perquè, clar, aquest any es concentra en aquests 4 dies, però altres anys sí que fèieu potser uns dies un cap de setmana, llavors s'enganxàvem el cap de setmana següent. A tu què t'agrada més o què et convenç més? Poder-lo fer així més concentrada, la festa major, o que es separi una miqueta en dies?
Jo com a persona, jo, així perfecte. Sí, perquè tinc dos fills petits i que ja els hi agrada, però també volen fer altres coses. Mm-hmm. I llavors, doncs, bueno, pues, repartir els caps de setmana, fent unes coses un cap de setmana i un altre pues, unes altres.
Mm-hmm. Núria, de tots aquests actes que ens has explicat, per tu quin és el aquell de dir, mira, això no us ho perdeu perquè això serà molt xulo?
A mi m'agraden tots, però especialment a mi m'agraden els concerts vermuts. Mm-hmm. M'encanten, perquè veus tot el poble com desfila per allà la sala, gent que fa tot l'any que no els veus, o gent inclús que potser ve cada X anys, i a mi m'agrada molt. Mm. M'agrada molt, a més, veus la gent contenta, parlant entre ells, l'olor de vermut... a mi és el que més m'agrada, els concerts vermuts.
Molt bé, i ara només ens queda doncs això, un minutet, Núria, perquè doncs, convidis a tothom a venir a participar de la Festa Major.
Oh, i tant. Dir que tothom està superbenvingut a la Festa Major. Des de la Junta hem intentat de fer activitats per tothom, perquè tothom s'hi senti còmode i les pugui disfrutar. A més, sempre volem que des de la Junta que les activitats que s'organitzin es disfrutin amb els amics i els familiars. I com que tenim amics i familiars repartits per tot el municipi, per tot arreu, de veritat que volem que tothom vingui a ser partícip d'aquesta festa major, a gaudir-la i a disfrutar-la. Mm.
Suposo també que a tots els actes de vegades és difícil trobar actes per tothom. Suposo que això també és un treball d'això que deies abans, no? Moltes reunions moltes trucades, una mica... Com va tot això?
Bueno, la veritat que a la Junta ens repartim bastant la feina. Vull dir, des de que es proposen les coses fins a organitzar-ho, vull dir, entre tots fem pinya, i on no arriba un, doncs acaba d'arribar l'altre, i entre tots es fa tot.
Molt bé, doncs Núria Saperes, presidenta de la Societat Cultural i Recreativa de Llager, molt bona festa major i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies i recordar que esteu tots benvinguts a la festa major. I visca Llager!
2 minutets i arribarem a 11:15. I Will Survive, versionat per els Amarcord, es diu Seré Feliç i sona així.
No em farà avançar. Després miro l'altra gent, veig que em miren diferent. Vull canviar, és l'hora, m'he de despertar.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. A aquesta hora ens atem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Diputació i Federació d'ADFs fan un bon balanç de la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. La campanya del 2023 es preveia complicada, sobretot per les altes temperatures que s'esperaven pels mesos d'estiu, però també per l'estat dels boscos. Per aquest motiu, enguany, des de la Diputació, a l'hora de tornar a activar el Pla de Prevenció i Vigilància d'Incendis Forestals, es va apostar per incidir en la informació preventiva a la ciutadania. Òscar Sánchez, cap de secció de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, apunta que en xifres globals s'han comptabilitzat 132 incendis a la demarcació de Barcelona, menys dels que es van registrar l'any passat, i sobretot menys també dels que es preveien a principi d'estiu. A l'Alt Penedès han estat 16. Aquest estiu s'ha posat en marxa, entre d'altres, al Penedès, un nou model d'actuació preventiva i informativa a la ciutadania, amb especial presència en urbanitzacions i zones periurbanes. El balanç que se'n fa des de la Diputació és força positiu. Com comenten, ha servit per detectar i actuar sobre problemàtiques com abocaments o ús inadequat de barbacoes. Aquesta campanya ha comptat també amb una important implicació de les ADFs. Com apunta el tresorer de la Federació d'ADFs Penedès-Garraf, Raimon Forns, de manera preventiva, en els dies que hi havia activitat nivell 2 o 3 del Pla Alfa, unitats de les ADFs del Penedès estaven en alerta. La ràpida actuació ha permès controlar aquests petits focus abans que poguessin arribar a convertir-se en incendis. Des de la Diputació i les ADFs consideren que els missatges de prevenció cada cop arriben més a la ciutadania, però recorden que no cal relaxar-se i que la lluita i prevenció contra els incendis forestals s'ha de fer tot l'any. El mes de setembre i la festa de la Verema ha estat un any més un bon reclam per visitar el Penedès, especialment pels visitants de proximitat. En aquesta edició, la majoria dels 24 cellers que oferien pícnics i experiències gastronòmiques han penjat el cartell de complet. Del total de 1.380 places ofertades entre totes les activitats, l'ocupació ha estat elevada, amb més de 900 assistents. Només amb les experiències de Verema i sense comptar amb les visites regulars. La procedència dels visitants és principalment públic nacional i que han valorat molt positivament les experiències viscudes. El Consorci de Promoció Turística del Penedès lidera aquesta iniciativa des del 2020, de la mà de cellers i empreses de serveis turístics de la destinació, en el marc de la campanya turística Setembre al Penedès. Útil, exclusiu i de proximitat. Així definien les pròpies famílies que rebien el regal de benvinguda als nadons empadronats a Olèrdola que l'Ajuntament ha començat a lliurar aquest mes d'octubre. El regal és obra de la modista artesana Erika Martínez, que regenta el taller Creacions Erika Herraiz, implantat a la plaça Busquina de Sant Pere Molanta, des de fa un any. La setmana passada rebien els primers lots elaborats per Erika Martínez fins a 7 famílies amb nadons que han estat empadronats a Olèrdola des del passat juliol. El regal consisteix en una tovallola i en una bossa de roba elaborades a mà i que contenen detalls com el brodat del perfil de l'església de Sant Miquel que tant identifica el conjunt monumental d'Olèrdola. El lliurament del regal es fa a l'Ajuntament i inclou la rebuda de l'alcaldessa i una visita a les dependències municipals que permet a les famílies conèixer de primera mà els serveis municipals que tenen a la seva disposició. Després de l'èxit de participació en la primera edició de la cursa Avenc Trail a Cunit, aquest diumenge 12 de novembre es portarà a terme la segona edició. Es tracta d'una cursa que transcorre per la zona de la serralada prelitoral en format cursa i caminada. El punt de sortida serà a l'escola Sol Cunit a les 10 del matí i les inscripcions, sigui per la cursa o per la caminada, tindran un preu de 5 euros. Aquest preu inclou samarreta tècnica, assegurança, dorsal amb xip, cronometratge, avituallament en cursa i sòlid i líquid a l'arribada, i també servei de fisioteràpia.
Penedès en xarxa. We'll be right back.
Ara passen gairebé 6 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Amb una setmana atípica com aquesta, amb el Pont del Pilar i la Fira de Santa Teresa, toca parlar de gastronomia, de maridatges. Una secció que, com sabeu, ens agrada molt perquè ens dona molt bones idees amb vins escumosos i plats de temporada a càrrec de dos cracs del sector. Arrenquem secció tornant als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Sí, ens acompanya aquí, com sempre, el Xavi Roig, el sommelier de Calfero. Xavi, molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, aquí.
Venim d'un cap de setmana molt intens aquí, sense dormir. Divendres tenies el Territori Efervescent, que presentàvem la setmana passada. Arrencava el Cavatast, hem tingut un cap de setmana molt intens de Cavatast, amb molta calor i molta gent.
Sí, sí, són dies bonics de que passen coses xules i, a més, al voltant doncs, del Cava i els escumosos, que és un cap de setmana molt bonic per visitar Sant Sadurní, també perquè s'omple doncs, de gent i és interessant. I també s'han presentat doncs, propostes doncs, molt xules. Nosaltres divendres, amb el Territori Efervescent, presentant doncs, petits elaboradors que fan vins escumosos del territori. I va ser doncs, un gran èxit que vam disfrutar la nostra botiga doncs, de poder aprendre coses, tothom va poder parlar amb els elaboradors i bueno, tot i que és una fira de petites dimensions, doncs va arrelant i va, doncs, bueno, vam omplir, doncs vam tancar el cartell, bueno, vam ficar el cartell d'entrades exaurides, que ja és una cosa molt xula, i després doncs hem continuat amb el Cava Tasks, doncs, que sempre doncs és un gran festival al voltant del Cava, i llavors que pots anar tastant i en un espai doncs que es prestava, i amb la calor doncs d'anava ben Cava, i que a veure si molta gent que ha estat aquest cap de setmana, doncs gaudint del Cava, el Cavatast, doncs, ho pot anar extrapolant a tots els altres caps de setmana doncs, de que es vagi consumint doncs, les bombolles com s'han consumit aquest cap de setmana.
Venim d'un cap de setmana molt intens al Cavatast, i aquest cap de setmana proper serà molt intens també amb la Fira de Santa Teresa, i de fet una de les persones que hi serà en aquesta Fira de Santa Teresa és el nostre xef de referència, el xef del Vell Papiol, David Bernet. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Tu hi seràs en aquesta Fira de Santa Teresa, oi?
Sí, el dijous 12 d'octubre fem un maridatge al que seria el col·lectiu del qual formo part, que és Terra i Taula, que és aquesta unió de cuiners i productors, en què unirem una miqueta això, no? Cuina, productes de temporada, amb vins de proximitat dels tallers del Baix Penedès.
Com ens agraden les fires i com ens agrada la gastronomia al i Baix Penedès. També ens agraden les novetats de temporada, els productes de temporada. Què tenim ara mateix, David?
Doncs és que estem amb un... Tenim la sensació una miqueta que continuem a l'estiu. No?
El David diu que... El Xavi va fent que sí amb el cap, eh? Que estem en un moment complicat.
Estem en un moment complicat de que hauríem, no? Que sí, veiem els primers rovellons, els primers pudets, però tenim la sensació, no?, de que encara ens venen de gust una miqueta, doncs, de menjar coses fresques, perquè, de fet, la temperatura és com aquell qui diu, com a mínim aquí, és d'estiu, com aquell qui diu, no?, la gent continua banyant-se, de fet, diuen que l'aigua encara està millor, no?, que l'estiu i tot, per tant, vull dir, és una cosa que ens haurem d'acostumar, m'imagino, però que sí, que comencem a veure aquells productes, no?, com el moniato, comencem a veure rovellons, que encara són, bueno, rovellons evidentment d'aquí res, perquè no ha plogut, però, bueno, d'altres zones més llunyanes, més altes, doncs comença a veure alguna coseta, no? Bueno, s'ha portat un mig-mig, un entrant fresquet, que vam elaborar, doncs, a aquesta setmana amb un tas privat, bueno, privat, i vam fer el restaurant, que és fresquet, per aquest punt diem encara d'aprofitar, i després us he portat ja una cosa amb bolets per dir, bueno, estem amb la tardor, com a mínim els nens, no? Al col·legi ja fan coses de tardor, i magranes, i moniatos, i castanyes, i això, però bueno, anem fent molt màniga curta encara.
I tant, doncs anem amb l'entrant?
Mira, el primer entrant està elaborat, és una miqueta una recuperació d'un plat que gairebé ja no es fa molt, que és el còctel de gamba, d'acord? que era tradicional, fa, és curiós, eh? Són d'aquells plats com els ostres del pijama i tot allò, que es feia fa molts anys i que ja no es fa, no? Llavors el que us proposem, o vam provar doncs, de fer, doncs fer-ho amb el cranc blau. El cranc blau és aquest cranc que ha aparegut, diguéssim, va començar per les Terres de l'Ebre, deu fer 8 o 9 anys, val? És una espècie invasora, i que de moment l'únic depredador que té som nosaltres mateixos. Per tant, val la pena menjar-lo, no? Ara ja, per exemple, el Penedès Marítim, doncs ja ha arribat el cranc blau. És habitual poder-ne veure algun a la zona doncs, de Calafell, fins i tot per l'estany s'han fotografiat. Vull dir que és una espècie bueno, que és molt gustosa, és un cranc. He de pensar que hi ha diferents tamanys, però aquí els que s'està comercialitzant són els tamanys grans, tipus una nècora. Per tant, això ho podríem fer amb gambes, ho podríem fer amb una nècora, però aprofitant aquest producte nou, no? que tenim i que, a més, que ens ajudarà doncs, una miqueta a controlar-lo, doncs el fem de cranc blau. Cada cop, si ho poguéssim, doncs, fer-ho o buscar amb aquesta espècie. Com faríem aquest? Doncs, igual que una nècora, eh? Igual que qualsevol cranc d'aquests grans, típics de gallecs, el que faríem és ficar aigua a bullir, amb força sal, que s'assembli bastant a el que seria l'aigua marina, ficaríem unes fulles de llorer i ficaríem a bullir aquesta aigua. Tiraríem aquest cranc blau, d'acord? I un cop arrenqui un altre cop a bullir, el que comptaríem serien 7 minuts. El refredem, sempre el refredes, talla la cocció, qualsevol marisc que fem, encara que ho féssim en gambes, que llavors ho faríem simplement, doncs, depèn del tamany de la gamba, gran o petita, però entre un minut i tres, doncs el que faríem és refredar-ho per parar-li la cocció. Un cop això ens hem d'entretenir, hem de començar a desmuntar, a trencar la closca d'aquest cranc i amb un palet d'aquestos dels cargols o aquells utensilis que tenim a casa també per menjar ja màntol i per buidar-los, doncs també aniríem buidant aquesta carn i el que faríem, val, és un cop ja tenim buida i que traguem tots els padons que té, faríem una salsa rosa, d'acord? En aquest cas, home, jo recomanaria que fessi una salsa rosa una miqueta, doncs, casera, no? Una miqueta, doncs, feta a casa. Com ho faríem, això? Val? Doncs agafaríem pues, un ou, igual que si es féssim la maionesa, faríem un bon oli d'oliva, d'acord? A més de ficar, doncs, el que seria el ketchup, jo recomanaria provar-ho de feu, doncs, directament amb una bona salsa de tomàquet que tinguem al forn, d'acord? Una miqueta de mostassa, una miqueta de suc de taronja, un rajolinet de brandi. Si us agrada el picant, doncs afegir una miqueta, una gota de tabasco, d'acord? I això, doncs, muntar aquesta maionesa. I un cop tinguem la maionesa, anem afegint aquests ingredients que hem dit, d'acord? Per donar-li una miqueta de salsa rosa, unes gotes de vinagre, també s'hi podria afegir, però molt poquet, eh? No volem que sigui avinagrat, això. Després, quan tenim aquesta salsa rosa, el que faríem és trinxar aquesta carn de cranc blau, de marisc, amb un capdell, per exemple, d'enciam, no? que són molt bons, ben picadet. Barrejaríem amb el cranc, la salsa rosa, i aquest capdell, tot ben barrejat, d'acord? Ho salpebraríem i ho ficaríem, doncs això seria una entrada, per exemple, molt maco per servir amb una copa, d'acord? O amb la mateixa closca del cranc. Però si no, amb una copa és molt maco. Llavors el que afegiríem, doncs, és agafar poma, d'acord? La tradicional, abans es ficava pinya i aquestes coses. Jo agafaria una poma d'aquestes grani, que són un punt més àcides, d'acord? Fet amb bastonets, ficades a sova, ficar una miqueta d'enciams o microenciams d'aquestos que hi ha microbrots, un bon raig d'oli d'oliva i tenim aquí un entrant d'aquestos fresquets que, bueno, que recuperem una miqueta del vintage.
Entrant fresquet per aquests dies de calor que estem vivint, que, Xavi, com maridem?
Clar, és que, bueno, amb l'esdeveniment que va fer doncs, una mica doncs, el David, doncs, i sí, per Instagram, que no hi vaig poder ser, i vist que clar, va maridar doncs, amb una cosa perfecta, que és amb una malvasia, també buscant l'acidesa que ens dona la malvasia, i crec que, bueno, crec que és un maridatge molt encertat, però amb escumós, que és amb l'enclòs de Peralba, que jo doncs, corroboro una mica, doncs, que és un pet nat, que és un escumós doncs, amb poc gas, elaborat amb el mètode ancestral, quan posen doncs, el nom amb pet nata a l'etiqueta. I llavors, doncs, aquí el que et trobes és que té una acidesa, frescor, estem amb un producte fred i també doncs, també interessa doncs, que també ens estem prenent doncs, amb una beguda doncs, que també ens la prenem ben fresca, i els escumosos són uns productes que sempre ens els bevem ben freds. I jo doncs, continuo amb la línia doncs, de que ho va proposar doncs, el David, doncs, d'anar doncs, amb el pet nat de l'enclòs de Peralba, doncs, que té una bombolleta i que també el vam tenir doncs, el divendres al territori efervescent, també, que es va poder tastar, i el tinc molt fresc i molt ben tastat.
Agafa bona nota, David, el Xavi.
Sí. No, em feia gràcia també portar una de les receptes, no? Perquè, sí, sí. Bueno, són receptes fetes una miqueta a propòsit d'aquest dia, i sí, sí, jugar una miqueta amb l'acidesa i el greix, en aquest cas, doncs per compensar una miqueta, doncs això, no? No. Molt bé.
Continuem.
David, el principal, què ens dus?
Sí, aquest serà una miqueta més contundent, i aquí afegiríem ja els rovellons, no? Per quan us aconseguiu doncs, ja els primers rovellons. És un plat més elaborat i és amb peus de porc, no? Peus de porc, però una miqueta sense feina, d'aquells que ens agrada, que no tinguem que treure ossos, no? Que els traiem a la cuina, no? La feina aquí passa, doncs, a una miqueta a la cuina. Llavors, aquí el que faríem, d'acord, és, bueno, primer la preparació dels peus. Aquí dependrà una miqueta si els comprem frescos, d'acord, i els hem de cuinar, que, bueno, llavors el que hauríem de fer és agafar les meitats dels peus, bueno, com sempre, es fiquen una miqueta amb aigua, que perdin una miqueta diguéssim, la sang, i després, bueno, es fica en una cassola, es fica en verdures, bueno, porro, la ceba, no?, una miqueta, doncs, totes, pastanaga, això, com si féssim un brou, no?, afegiríem una miqueta l'aigua, afegiríem aquests peus, salaríem l'aigua, d'acord?, i els ficaríem, doncs, amb l'olla tapats o a sebollir 3 hores. Sempre us recomano que si fem peus a casa, doncs, podem aprofitar també per ficar doncs, un saquet de cigrons, no? Aprofitar una miqueta també per aquella aigua per bullir alguna coseta més. Si els compréssim doncs, cuits, doncs, també podríem fer la recepta. L'únic que hem de fer doncs, és fer-los, i llavors quan estan calents, amb paciència, amb una safata, anar traient els ossos i anar traient els cartílags. Si els compréssim bullits, els hauríem de, diguéssim, calentar doncs, amb aigua calenta mateix, d'acord, per tal de tornar-los a estovar, i anar traient una miqueta el que seria aquests cartílags. Aquí com els farciríem, d'acord? Doncs agafaríem una miqueta aquests rovellons. Aquests rovellons, al final, és un producte doncs, que és el que diem, no? Amb els altres productes passa, però amb aquests també. Doncs a vegades tenim uns a més mitjanets, uns de més grans, uns de més petits. Depèn del tamany, doncs uns els podrem fer a la brasa, no? Els petits a mitjanets, i els més grans sempre doncs els podem deixar per elaborar doncs, fricandós o per fer aquests tipus de saltats, saltejats i tot això. Què faríem aquí? Doncs agafaríem aquests més grans, els més trencats, els que no ens enganyem. A vegades això doncs, porta una miqueta, un tros té una miqueta del coquet aquest que ve, doncs li traiem, però podem aprofitar el que sigui el barret, no? Doncs és una miqueta cuina d'aprofitament també això, doncs d'anar retallant i anar aprofitant això per fer saltejat. Llavors, això simplement el que faria més agafar una cassola, ficar ja amb oli, saltejar aquests rovellons, ficar-hi una miqueta de julivert, d'acord? Si teniu una miqueta de fetge, doncs d'ànec, doncs això també li donarà una cremositat extra. Salpebrem, això ho deixem refredar, i el que faria més quan els peus doncs, encara doncs, estan una mica tebis, i ja hi hem tret els ossos, farcir-los una miqueta bueno, amb aquest farciment de rovellons, d'acord? Per embolcallar aquest peu, d'acord? Bueno, a casa ho podem fer doncs, simplement doncs, apretant-lo bé, no? I llavors professionalment, ja que hi ha la mantellina, que també podem demanar, o a la carnisseria, que les mantellines que el que fa és ho escaldem, val? Ho fiquem a sota i ho lliguem, que és la mantellina del mateix animal. No? Llavors l'escaldem i això ho lliguem i simplement després amb una cassola els tornem a marcar, fem una miqueta de sofregit, fiquem una miqueta de brou, fem una miqueta de salseta i seria una miqueta els peus de porc una miqueta farcits doncs, amb rovellons. Bueno, per aquests dies que venen, que et diria de calor, però bueno, que estem entremig d'aquella temporada que no sabem encara el que menjar.
Xavi.
Doncs jo, mira, continuo amb bombolles perquè aquest cap de setmana estem embombollats, diríem, i llavors encara les portem a les venes i llavors... aquí ja, clar, ja és un producte una mica més complex, però clar, també estem això que amb la calor que està fent, per això també vaig amb més de bombolles, ens en podríem ja començar amb un vi negre, però també amb aquest component gelatinós que, doncs, que té el peu de porc, crec que també doncs, unes bombolles que ens refresquin també ens hi va molt bé. I continuaré, doncs, normalment, com deia el d'abans, que era una cosa molt, molt fresca, un pet nat, que és un escumós amb el mètode ancestral, que és una sola fermentació. Ara continuaria amb un altre escumós amb el mètode ancestral, però de Xarel·lo, i hi ha d'una vinya especial de més de 70 anys, que és un celler que, doncs, és un celler, són dos amics que es van trobar, un que és pagès, l'altre és enòleg, i es diuen Orde Vins. Orde Vins ve el nom d'Orde, d'Oriol i David, diria més així, una... I estan... aquesta és, i concretament aquest Xarel·lo es diu La Ferreria, que és el nom de la vinya. Totes les etiquetes hi posen el nom de la vinya i es diria de fer vins d'una sola vinya i cuidar-los al màxim perquè et doni bon resultat. I aquí estaríem un Xarel·lo elaborat amb el mètode ancestral del 2021, que ja estem parlant de dos anys de criança i que et dona pues, volum de boca, un punt de sequetat, que doncs, també ens anirà bé doncs, per contrarrestar una mica doncs, la untositat que ens dona doncs, el peu de porc i la bombolla que et fa la bombolla que et refresca doncs, aquest tipus de menjar. I llavors també doncs, té els aromes, ens surten els anissats típics del Xarel·lo, la fruita i després sobretot molta persistència doncs, en boca que tindríem que ens aguantaria doncs, aquest tipus de plat. I això és una mica... Hi ha molt poques ampolles, hi ha mil i poques ampolles, que és una cosa bastant especial i a vegades de tan especial que és, tampoc el preu no és cap cosa exagerada, que de moment estan fent aquest projecte una mica més per cor que per res més, que és superinteressant de poder tastar aquests vins d'Orde Vins.
Doncs anem amb les postres, David.
Doncs mira, les postres farem uns pastissets de moniato, d'acord? El moniato és un... Bueno, ara comença a venir de gust. Llavors, bueno, podem aprofitar doncs, aquells moniatos que fem al caliu, d'acord? Que, bueno, aquí serien simplement doncs, fer primer de tot uns moniatos al caliu, al foc, que aquest amb el moniato es veu molt clarament, no? Com el cuiner o com intervé la cuina doncs, amb el gust final d'un producte. No? Si fem un moniato tallat amb xips, doncs no ens tendeix a ser tan dolç. En canvi, quan el fem escalivat al forn, no? Que l'embolicarem amb paper d'alumini, al caliu, doncs esdevé un producte que és molt dolç, o més dolç, no? Que si el tastéssim doncs, simplement fregit, una cocció molt ràpida. No? Llavors, què faríem amb aquest moniato? Bueno, doncs reservaríem una part per fer aquestes postres, que serien uns pastissets de moniato. Faríem 400 grams de moniato cuit i pelat i faríem una primera confitura de moniato. Aquests 400 ficaríem 200 de sucre, 100 mil·lilitres d'aigua, una pell de llimona i una branca de canyella. Això ho ficaríem doncs, a coure, val? Aproximadament uns 30 minuts, anar remenant amb atenció que no s'enganxi, ho deixem refredar, traiem la canyella, traiem les pells de llimona i ho deixem reservat per refredar. Per fer els pastissets, serien aquests doncs, tradicionals que ens venen de quan, no?, de quan els arbres van venir, que les Terres de l'Ebre encara conserven molt, que són aquests pastissets farcits, que n'hi ha alguns que es fan al foc i alguns que es fan fregits, però que bàsicament són 300 grams de farina, 125 mil·lilitres d'oli, 25 mil·lilitres d'anís, 50 mil·lilitres aquí afegiríem de moscatell i el que faríem és molt fàcil, és barrejar tots els líquids, d'acord? I afegir una miqueta aquesta farina perquè vagi lligant i quedant una massa homogènia. Faríem unes boles d'uns 40 grams aproximadament, les estiraríem i faríem doncs, una rodoneta. Al mig hi ficaríem aquesta confitura ja freda de moniato tombaríem aquesta rodona, no? Faríem com una, no? Una empanada, unes crestes, no? Depèn dels llocs, si diuen d'una forma o d'una altra, i amb la forquilla tancaríem. Això ho ficaríem a coure a 180 graus durant 30 minuts i tindríem aquests pastissets de moniato, doncs que també poden acompanyar, no? No són literalment uns postres, però bueno, poden acompanyar un cafè, poden ser una forma d'acabar un àpat, no? També una miqueta de tardor si s'acompanya el temps. Em sembla que serà un altre any amb castanyes i moniatos en manera curta, si no canvia molt.
Xavi, i per acabar, bombolles? Doncs
bombolles també, curiós, vull dir, unes que siguin brut, i aquí m'anirem una cosa molt curiosa de les caves Vilarnau, un cava que es diu el verd de Vilarnau, però hi ha la versió rosada, que és una garnatxa negra, bueno, és un rosat, però amb gran reserva, que normalment els rosadets sempre són, doncs, caves molt joves, molt aromàtics. En canvi, aquí ja comencem a trobar les notes una mica de confitura o de fruit sec que ve de la criança, i una mica anem per buscar, doncs, tant paral·lelisme de color com d'aromes amb el moniato, doncs, confitat. I és una cosa molt especial, un gran reserva de garnatxa, que, bueno, de les caves Vilarnau d'aquí Sant Sadurní, doncs, bueno, que es diu el verd de Vilarnau.
Ens falten dies per poder tastar totes aquestes propostes que ens feu, aquest 3x1 de la vostra secció de gastro. Mil gràcies a tots dos, que vagi bé la festivitat, el pont, tant si treballeu com si feu festa, i us esperem d'aquí a 4 setmanes, d'acord? Moltes gràcies.
Molt bé.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Ritme de Honolulu, aquesta proposta de Xavi Calvet. Arribem a les 11, a les notícies. Looking for a better way, I'm not the one who pretends to fall. I can make it any other day. And when the troubles are fading away, Penedès en xarxa. I can make you feel right.